Què tal? Salutacions cordials, sóc Laura Puig i així comença una nova edició de la Mañana de Cope en el Maestrat. Avui és dilluns 13 de juliol i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, a casa nostra. Avui encetarem el nostre particular recorregut per la nostra comarca, a la ciutat de Benicarló. L'alcaldessa Charo Miralles anuncia que demà està previst que retiren les tanques de les obres de la platja del Morrongo. Miralles ens contarà també com quedarà tot el passeig marítim que s'està construint enfront de la zona del Parador Nacional. També a Benicarló, passat divendres, es celebrava la nit en vela i avui estarà la Mañana de Cope en el Maestrat el regidor de Cultura, Josep Barberà, qui farà balanç de la mateixa. A més, a Vinaròs ja està tot llest per a una nova edició del cicle de curtmetratges Agustí Comes, amb la projecció d'un total de 12 curts que han sigut seleccionats entre, atenció, més de 400 treballs vinguts de totes les parts del món. I és que el cicle Agustí Comes ja és més internacional que mai. Manuel Molinos, president de la Fundació Caixa Vinaròs, entitat organitzadora d'aquest esdeveniment, ens contarà tots els detalls de l'edició d'enguany. Ja la segona part del nostre programa i després d'actualitzar les notícies de la una de la tarda, se n'anirem a Vinaròs per tal de degustar llagostins. S'han presentat les jornades gastronòmiques dedicades al llagostí i el llagostí tapatur. Domènec Fontaner, regidor de Turisme a l'Ajuntament de Vinaròs, ens contarà tots els secrets que s'amaguen als fogons vinarossencs. Finalment et proposo diferents activitats i rutes guiades a Penyíscola que de la mà de la regidoria de Turisme et poden permetre conèixer millor la ciutat i també l'interior del Parc Natural de la Serra d'Irta. Belén Miguel, tècnic de turisme a l'Ajuntament de Penyíscola, serà l'encarregada d'explicar-nos el ventall de possibilitats que ofereix la ciutat. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem com sempre en titular. La plataforma en defensa de les Terres del Sénia presenta avui a la delegació de la Comissió Europea a Barcelona una denúncia pel finançament del Castor. Consideren que no són els ciutadans els que tenen que pagar la despesa d'una mala decisió. Comencen les obres d'asfaltat a l'avinguda Pigmalió a Penyíscola. També està previst que retire la glorieta provisional del camí a Vallès. L'alcalde de Penyíscola, Andrés Martínez, recorda que les obres fora de la població de construcció i connexió de la depuradora continuen igualment aquests dies i a ple rendiment. Més de 10.000 persones gaudixen de la nit en vela a Benicarló. La regidoria de Cultura fa un balanç molt positiu i assegura que estudia la posada en marxa d'iniciatives similars al llarg de tot l'any. Penyíscola programa desenes d'activitats per gaudir en família, en les quals ja han participat més de 2.000 visitants i turistes. La regidoria de Turisme ofereix visites guiades i activitats infantils des d'abril fins a octubre i intensifica la freqüència i n'amplia l'oferta amb activitats en les platges i passeig en els mesos de temporada alta. Milers de joves han gaudit aquest cap de setmana a Vinaròs de l'Electrosplash. Aquest festival de música electrònica ha inaugurat la temporada de festivals a la nostra província. La Creu Roja de Penyíscola rep el xec de la recaptació de l'obra benèfica Benedicto XIII en l'Arca de Noé. Amb un donatiu de 3 euros en favor de l'entitat sense ànim de lucre, es van aconseguir recaptar més de 500 euros. Sant Mateu Medieval esdevé tot un èxit. Milers de persones han visitat Sant Mateu en un cap de setmana molt especial, marcat per la gran participació de veïns i visitants en tots els tallers programats. I successos, mor ofegat a Penyíscola, un home madrileny de 50 anys. Els fets van ocórrer dissabte a la tarda i fora de l'horari en què es presta el servei de salvament. Es desconeixen les causes per les que l'home es va ofegar i serà l'autòpsia la que ho determinarà. Aquesta és la segona persona que mor aquest estiu a les platges penyiscolanes i la tercera de la província de Castelló. Les 12 i 34 minuts del matí fem una ullada a les temperatures i al temps gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 22,4 graus i la màxima es situa al voltant dels 28,1. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 23,2 i una màxima en l'actualitat de 27,9. A Penyíscola la mínima enregistrada per la càmera del Gran Hotel Penyíscola és de 23,4 i la màxima de 28. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 19,4 i una màxima en aquests moments de 27,2 graus. Si ens fixem en el pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimarts a la zona costanera que tinguéssim el cel completament assolellat al llarg de tot el dia, tot i que podrien aparèixer alguns núvols, però sempre de caràcter baix. Les temperatures màximes seran com les d'avui, amb una temperatura de 29 graus. Diumenge, de cara al cap de setmana, continuen mantenint-se també les temperatures. Així que al llarg de tota la setmana tenim temperatures d'uns 29-30 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà s'espera cel assolellat però amb intervals nuvolosos i temperatures que està previst siguin com les d'aquests dies enrere, amb una màxima de 30 graus. I respecte al trànsit, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions. Si circuleu per la Nacional 340, us trobareu obres en dos punts. Un, a l'alçada de l'entrada de l'APC Benicarló Peñíscola, estan les obres de desdoblament de la variant. I l'altre, a l'alçada de Santa Magdalena de Polpís. Així que molta cura. Les 12:36, comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado.
I comencem avui la mañana de COPE en el Maestrat parlant de Benicarló perquè tenim bones notícies i sembla que demà o el pròxim dimecres se retiraran les tanques de la platja del Morrongo. Tenim amb nosaltres a Charo Miralles, que és l'alcaldessa de Benicarló. Charo, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Per fi sembla que aquesta mateixa setmana se retiraran les tanques de la platja del Morrongo i per fi els banyistes podran accedir en perfectes condicions, no? Conta'ns.
Pues la setmana passada vam tindre la visita de la directora territorial de Costes, de Pepa Solernou, que va vindre a visitar les obres de lo que és el Passeig Sud i ens va explicar que aquestes obres estan executades pràcticament en el 60% i la part de davant del Morrongo, que és la que més ens preocupa pues, perquè els accessos a la platja pues, estan tenint la seva dificultat, pues, ens va dir que esta setmana se retirarien les tanques. Jo he de dir que, que ja fa dies vaig dir que en un principi m'havien dit que la retirada d'aquestes tanques seria el dia 10, que era el divendres passat, però degut a un problema en una canonada d'aigua de les obres de la EDAR, que també estan afectant en aquella zona d'allí del passeig marítim, pues, s'han retrasat un parell de dies perquè no es va poder polir la superfície d'hormigó que va en aquella plaça. Jo espero que el que s'ha promès de que esta setmana, dimarts o dimecres, ja se retirien les tanques, pues, sigui així i realment tinguéssim tota aquella zona per a l'accés a la platja pues, completament despejada i que no hi haguen les dificultats que hi ha ara, de les quals jo pues, demano disculpes a tots, però que han sigut unes coses que ens han vingut nosaltres sense que haguéssim pogut fer absolutament res, però jo espero que la resta de l'estiu pues, a la platja es baixi sense cap dificultat i que no hi haguen tantes molèsties, tant per a turistes com per a la gent de Benicarló, per accedir a la platja del Morrongo.
Hi ha molta gent, Charo, no és el nostre cas perquè sabem com quedarà finalment este passeig, però hi ha molta gent ja que per les xarxes socials pensa que el passeig quedarà així, no? Tot de formigó. Hi ha que tranquil·litzar la gent i dir que no, que serà un passeig sostenible i completament ecològic, no?
Bé, jo dividiria les dues dividiria l'actuació en dos parts, no? Hi ha una actuació davant de la placeta de la platja de Morrongo que bàsicament no canvia el que és el concepte d'aquella plaça, vull dir que sí que pues, se veurà en uns materials diferents i una mica més nova, però el concepte de la plaça no canvia en absolut, però el que sí que millora substancialment és la part de davant del parador. Davant del parador, l'actuació que es farà allí, que de moment les obres estan parades i que continuaran a primers de setembre, pues és un passeig on hi ha unes passarel·les de fusta, hi haurà gespa natural a les dues parts de la passarel·la de fusta i també hi haurà un carril bicicleta. I allí sí que és un tipus de passeig que és el que ara el que és la Direcció General de Costes pues, està apostant perquè són passejos blanets, que es diuen, en materials que no són durs com el formigó, sinó en materials com la fusta, com la herba natural, i la part del final, que hi haurà unes dunes, on aquelles dunes que s'han posat allí artificialment pues, estan una mica per a regenerar el que és la platja del costat, tota aquella zona de roques de davant. O sigui, aquesta és la manera que avui en dia es construeixen aquestes zones, que no són passejos urbans, com aquell que dius, sinó són passejos pues, en unes zones més aïllades, i aquestes són la forma de fer aquests passejos. No? Jo penso que sí que quedarà prou bé, vull dir que quedarà una zona molt més millor que la que teníem abans, perquè allò no podia estar de la forma que estava, i realment pues, nosaltres sí que pensem que això millorarà. També hi haurà pues, unes zones de, per a que la gent se senti, unes zones així en uns cercles de colors també, per a, decoratius, i després pues, hi haurà la zona on, per entendre-nos, era on estava ubicada la petanca, que allí pues, se podran posar alguns xiringuitos en unes terrasses que jo penso pues, que milloraran tot l'entorn i que podrà ser utilitzat pues, per tota la gent de Benicarlo.
Són unes obres que reprendran a partir del dia 1 de setembre i quan està previst que poguessin veure ja este passeig completament acabat, Charo?
Pues jo espero que sobre febrer o març pues que ja es puguen finalitzar les obres perquè van començar en febrer i tenien un any d'execució. Jo li vaig dir que si ara estaven parades un temps, si això repercutiria en que acabarien més tard, i han dit que bàsicament que no, que sobre febrer o això les obres estaran acabades, de manera que ja de cara a l'estiu que ve pues ja tindrem tota aquesta zona tota arreglada, que de veritat que tenim moltes ganes perquè des del nou equip de govern ens hem trobat en aquests problemes que de veritat que ens preocupen bastant.
Que no acabaria fins la zona de la Caracola, no? Seria només el trosset del parador.
Sí, però jo sí que li vaig preguntar a la directora general de Costes si este nou passeig que es farà hasta la zona del parador tindria que continuar, o sigui, podria continuar, i em va dir que sense cap problema, que el que hauríem de procurar ja és que este passeig continuï hasta la ratlla del Permen Peñisco, o sigui, hasta la Caracola, i que el projecte que hi havia, pues, que se modifiqués per a que este nou projecte pues, anés ja en consonància amb aquesta actuació que s'ha fet davant del parador. Jo penso que sí, que encara que siguin dos fases, el que hem de fer és continuar-ho hasta la Caracola, perquè realment fa molta falta.
Bueno, pues esperem que finalment siga així i que se continuï aquest passeig fins a la Caracola, i també estarem pendents aquesta setmana de veure si ja se retiren finalment, com s'han assegurat des de la direcció d'obres, les tanques de la platja del Morrongo. Charo Miralles, alcaldessa de Benicarlo, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, Laura, bon dia.
L'Associació de Comerciants de Vinaròs té preparat una tarda-nit diferent. El 19 de juliol, des de l'Oficina d'Informació i Turisme a l'Àgora del Passeig Colom, des de les 6 de la tarda a les 2 de la matinada, nit de compres al passeig. El comerç fent turisme, mostrant els nostres productes als visitants a la vora de la mar. El 19 de juliol, nit de compres al passeig. Associació Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs.
La mañana.
Estar informado.
I seguim parlant de Benicarlo, que passat divendres celebrava la seva particular nit en vela amb un multitudinari èxit, ja que van ser milers les persones que van sortir als carrers de la ciutat per tal de gaudir d'aquesta magnífica nit. Però qui ens té que valorar i dir exactament si s'han complit totes les expectatives és el regidor de Cultura, Josep Barberà. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia.
Suposo que estic en lo cert, no? Perquè la gent ha dit que va ser tot un èxit rotund, en tota la gent en la que parles han valorat molt positivament. Suposo que això és també la primera valoració que en feu des de l'àrea de cultura.
Sí, la veritat és que ara estàvem tenint la reunió de valoració i es calcula que més de 10.000 persones omplien els carrers de Benicarlo aquesta nit. Estem francament contents. Jo, com ja saps, és la primera nit que he vist com a regidor i bé, espectacular. És a dir, molt content de la resposta de la gent de Benicarlo i la gent de la resta de la comarca, que també se va apropar a gaudir d'este dia.
Sí, perquè hem de dir que la nit en vela és no només cultura, sinó també és comerç. Suposo que per la part de cultura molt contents pel desenvolupament de totes les activitats, però també per la part de comerç, perquè els comerç aquesta nit oferien importants descomptes i va ser molta, no?, la gent que va poder gaudir de les ofertes, no?
Sí, a falta de saber exactament l'impacte econòmic de la nit, el que a ull podíem veure és que els comerços estaven plens. I era una imatge molt bonica, no? Aquestes riuades de gent entrant, comprant, parant a prendre alguna cosa pels bars del centre, que a vegades ho passen molt malament. Aquestes tendes, algunes d'elles, que jo he parlat amb alguns amos, no?, durant aquests anys, durant la precampanya i la campanya, i era, no sé com ho aguantarem, perquè no tenim massa afluència, veure que aquesta nit tenen gent que sé que no és suficient i que hem de continuar apretant cap a ahir, però sí que és veritat que com a mínim és un respir per a aquesta gent treballadora del poble.
Més de 10.000 persones, com tu has dit, van poder gaudir, segons les primeres estadístiques i dades que en teniu des de l'àrea de cultura, d'aquesta nit en vela. I si tingueren que destacar algun acte, tal volta, no, suposo que el Fermall d'Or el posaria aquest espectacle amb 25 bateries a la plaça Constitució feien la seva particular actuació, no?
Sí, sense desmereixer, òbviament, cap de la resta de les actuacions. La veritat és que la que va ficar la pell de gallina a tothom va ser la d'Slam, d'una orquestra i al final dirigida per Dani Tejedor, que ens va deixar tots garrativats de la potència amb la que van omplir la plaça Constitució, que damunt era un camp complicat a on jugar, no? Perquè la sonoritat, i a mi m'ho comentava ell, la sonoritat és una zona molt àmplia, no n'hi ha, diguem, tradició de fer coses d'aquestes característiques, però l'acte la va omplir i va ser grandiós.
Josep, ho comentàvem nosaltres, tu i jo, abans fora de micro. Tal volta n'hi hauria que fer, no a lo millor una nit en vela amb tanta programació, però sí més vegades a l'any nits com aquesta, no? Per tal de potenciar una mica tot el comerç i també pues, la cultura al casc històric de Benicarló. Esteu pensant el posar en marxa, a lo millor no per aquest estiu, però de cara a l'any vinent?
Sí, jo ho tinc molt clar, és a dir, si una cosa ha demostrat esta nit en vela és que els benicarlandos només necessitem una excusa per a sortir al carrer, saps? Moltes vegades es comenta que som un poble que no viu al carrer, que es queda a casa, on surt la gent, on està la gent, sempre Benicarló, Peníscola, veritat, doncs hem demostrat que no és veritat.
A la millor n'hi ha que oferir-li coses, evidentment, per a que surti, al·licients.
Efectivament, el que no pots esperar és que la gent visca perquè sí. És a dir, anem a crear uns actes, anem a crear unes dinàmiques, que poquet a poquet, jo espero que deixen de ser necessàries, perquè la gent ja s'acostuma i ja siga la pròpia població, els propis negocis, les pròpies associacions, qui vagin organitzant aquestes coses de forma natural. Però de moment, jo estic convençut que el que hem de fer des de l'Ajuntament i especialment des de la Regidoria de Cultura és potenciar això. Si és diverses nits, si és diversos dies, això ho anirem mirant i ho estem valorant. El que sí que m'agradaria dir també és agrair, perquè la idea de la nit en vela no és meua, no és de la regidoria que jo he agafat, sinó que ja venia dels anteriors anys i això s'ha de reconèixer. És una molt bona iniciativa que va començar Nieves, l'anterior regidora.
Pues les coses de bien nacidos de ser agradecidos, no? I des d'ací també el granet d'arena aportat per Nieves Eugenio, que va decidir apostar, no?, per aquesta nit en vela i sembla que està sent tot un èxit. També, Josep, un dels escenaris que acollia aquesta nit en vela i que als benicarlandos i als visitants ens agrada molt és aquesta Casa del Marquès, no? Se n'ha parlat molt de la compra de la Casa del Marquès, però també hem pogut llegir unes declaracions de l'alcaldessa de Xero Miralles, que assegura que vol emprendre negociacions amb l'actual propietari, amb l'arquitecte Santiago Espinosa, no per comprar-la, però sí per a lo millor poder donar-li un ús que siga a lo millor municipal, d'acord amb el propietari. No sé si tu ens pots avançar alguna coseta.
Sí, ahir el que he fet és de matisar una mica aquestes notícies que han eixit. No estem encara asseguts en taula en Santiago, ni molt menys. L'únic que vam comentar va ser una declaració d'intencions.
Una idea, no?
Exactament. Jo vaig comentar quina era la idea des de la Regidoria de Cultura l'altre dia, que jo opino que això no pot ser un museu, encara que siga de titularitat municipal, que el que necessitem és que això sigui una casa viva, en unes potencialitats excepcionals, no només per a un museu, sinó per a fer un restaurant, per a fer actuacions, per a fer una biblioteca, per a fer el que se'ns ocorrega, no? Perquè jo crec que aquesta casa no té límits. I sí que és cert que Santiago està molt obert en aquestes coses i la meva idea, com a mínim, i la d'ell, coincideixen pràcticament al 100%. Aleshores, l'alcaldessa va dir que ella estava completament d'acord amb aquest punt de vista i que era la intenció d'esta corporació, doncs, començar a fer passeig, però encara no estem asseguts a taula.
Bueno, poc a poc i bona lletra, eh? I teniu 4 anys per davant per tal de poder, no, asseure's i estudiar amb l'actual propietari, amb Santiago, quines són les opcions que se li poden donar a aquesta casa, que en serien moltíssimes. Josep Barberà, regidor de Cultura, enhorabona per l'èxit de 9 de la nit en vela. Moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online. La web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys t'ho esperes. Fotospai.com.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaròs de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaròs.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
I a continuació, dins de la mañana de COPE, en el Maestrat, anem a parlar del cicle de curtmetratges Agustí Comas, organitzat per la Fundació Caixa Vinaròs, que arriba ja a la seva 14a edició. Tenim a nosaltres a Manuel Molinos, que és el president de la Fundació Caixa Vinaròs. Manuel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja heu presentat aquesta edició del cicle de curtmetratges, que, com jo dic, arriba a la 14a edició i que arrencarà el pròxim dia 21 de juliol amb un total de 12 projeccions, no? Explica'ns.
Sí, realment arrenca el dia 21 de juliol. Són 12 els curtmetratges que es projecten en 3 dies diferents i la veritat és que és un nombre menut comparat amb la quantitat de curts que s'han presentat. No? Enguany han sigut més de 270 curts que s'han presentat per poder ser elegits i el jurat al final poden elegir 12.
12, que suposo que haureu tingut molta feina perquè escollir entre 270 i que a més suposo que tots de gran qualitat. Com ho feu per tal de seleccionar els que són, diguéssim, els finalistes?
Bueno, enguany sí que ha notat una diferència fonamental, que és que ha vingut arreu del món. Enguany hi ha un caràcter més internacional degut a que les incorporacions de les plataformes digitals, les redes socials i la forma de distribuir de les productores pues, un poc ha canviat. I això dona el peu a que ens vagin enviant enllaços per a poder descarregar molt els curts. Estos cursos que estan descarregats pues, se seleccionen perquè tenen que ser en llengua castellana o subtitulats en castellà o en espanyol o en català i la veritat és que no s'han pogut pigionar o llegir d'aquesta forma, però pues, bueno, estos han sigut descartats. El jurat ha anat seleccionant, ha buscat unes temàtiques com cada any que siguin adequades per al públic que va accedint i esperem pues, que, bueno, que el jurat ens hagi fet una bona selecció per poder disfrutar d'aquests cursos.
Hem parlat de la internacionalització d'aquest cicle de curtmetratges d'Agustí Comas. De quins països, més o menys, heu rebut curts?
Bueno, pues enguany podem dir que hem tingut curts de països com són europeus, com són Gran Bretanya, França, Alemanya, americans com Estats Units, Venezuela, i països curiosos com són Iran. Ens comentava el jurat que hi ha curts que ven d'Iran que són de gran qualitat, però com no estan subtitulats o no estan traduïts al català o al castellà, doncs, bueno, no es poden admetre com a vàlids. No? I cosa curiosa, que quan s'han ficat en contacte amb els productores, hi ha hagut algunes productores que han volgut subtitular en programes de traducció simultània, d'alguna forma, tipus salt o semblants, i han sortit doncs, coses que no s'entenen massa. No? Per tant, no es poden acceptar com a vàlids per als curs. No? Però sí que recordar que el fet que ja diguen curs de països com Iran pues és un salt qualitatiu important el cicle de curtmetratges.
Sí, perquè almenys significa que la informació arriba i podríem dir que a totes les parts del món i més de tan lluny, no? A mi m'agradaria també que m'explicaràs una mica quina és la dinàmica de les projeccions. Seran els dies 21, 22 i 23, però evidentment també tenim la Macedònia de curs programada per al dia 30, no?
Efectivament. Recordar que algo es importante, que estos curts se proyectarán al JJ Cinema, al puesto que vamos a estar l'any passat. El aforament pensem que és suficient per a les persones que van acudint. Serà com l'any passat, a les 10 de la nit. I quan una persona acudirà allí, se donarà una tira de, en la qual estan els tres curtmetratges del dia. I al final, quan sortiran, pues, bueno, una d'aquestes bolletes serà la que ficaran a una urna per servir com el recompte per elegir el premi del jurat. Al final, quan el jurat se reunís i compta totes les bolletes, és quan pot dir que el curt guanyador del públic, pues, és el que elegís el nombre més gran de paperetes.
A més, des de que heu posat en marxa el que és la projecció dels curts al JJ Cinema, heu pogut fer que aquest cicle arribi a molta més gent, perquè evidentment l'aforament també és més gran que quan el fèieu, no?, al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Vinaròs. Heu notat que en els darrers anys s'ha incrementat el nombre de públic que té interès pel vostre cicle?
Efectivament. El fet d'aquests canvis ve donat per l'afluència que es va acudint a cada projecció. On es fien actualment, o fins ara, pues era un aforament de 120 persones en dos passes diaris i no cobrís les 500 persones que hi ha en un passe únic a JJ Tema, que és on se projecta actualment.
Per una altra cosa també, enguany heu apostat pel tema del disseny del cartell de curtmetratges. En aquest cas és Xile, no?, l'artista que heu escollit per tal de que es faci una mica la imatge del cicle.
Efectivament, sempre se busca un artista local el qual projecte la seva visió d'escurts en el cartell, i enguany ha sigut post per Xile, una persona jove que té molta projecció i té una visió diferent que, bueno, pensem que pot portar aire fresc al cicle de curtmetratges, per al qual el cartell anunciador, pues, tindrà una visió diferent que acudir o omplir el màxim espectre possible de les persones que són visionaris de curs.
El dia 1 d'agost coneixerem finalment quin és el curt guanyador i també m'agradaria que m'explicares, perquè ho ha anunciat, que està previst encetar una línia de col·laboració amb l'Ajuntament de Benicarló per tal de poder projectar en el Centre Cultural del Convent de Sant Francesc, el que coneixem tots per MUCB, també aquests curs, no?
Sí, realment la projecció de curs és algo que agrada a la gent, perquè en un instant de temps molt reduït, pues, puguem comentar-te una història i te puc enganxar, és algo que verdaderament ja que reconeix el mèrit de les persones que el saben gravar. Com les persones que cada dia estan visionant curs, pues, parlen, comenten, i la percepció que hi ha és que la gent li agrada veure curs. I l'Ajuntament de Benicarló, pues, enguany ha pensat que també és un moment adequat per poder començar a presentar curs a Benicarló, a la Societat de Benicarló, al MUCB particularment, i esperem, pues, que, bueno, pues, que ens agrada, i mica en mica, pues, també siguin visionaris de curs i aposten un poc més, pues, per aquest fet de projectar curs.
Teniu ja alguna data fixa en la que se podrien projectar Benicarló o encara esteu embastant això?
Això s'està embastant i sí que estava el sí de l'Ajuntament de Benicarló, però clar, això està, no sé si serà en festes o serà algun cap de setmana o quan serà, no? Això és algo que encara està pendent de centralitzar.
Doncs Manuel Molinos, president de la Fundació Caixa Vinaròs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que, com sempre, siguin moltíssimes les persones que acudisquen a aquest cicle de curtmetratges Agustí Comas, que podem dir que està plenament consolidat i que és tot un referent dins de les nits de juliol de la ciutat de Vinaròs. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
L'Associació de Comerciants de Vinaròs té preparat una tarda nit diferent. El 19 de juliol, des de l'Oficina d'Informació i Turisme a l'Àgora del Passeig Colom, des de les 6 de la tarda a les 2 de la matinada, nit de compres al passeig. El comerç fent turisme, mostrant els nostres productes als visitants a la vora de la mar. El 19 de juliol, nit de compres al passeig. Associació Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaroz de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaroz.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
I a continuació anem a actualitzar les notícies en el butlletí informatiu de la 1 de la tarda. Nosaltres tornem a partir de la 1 i 5, 1 i 6 de la tarda. A més, actualitat de les nostres terres, així al 101.6 de la freqüència modulada. Fins ara.
És la 1 a les 12 en Canàries.
Hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Y esa última hora nos remite al Estadio Santiago Bernabéu. A esta hora está previsto que comparezca el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en un acto con Iker Casillas, Unidad Móvil, Miguel Ángel Alfonso, el Gema Santos.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos desde este antepalco VIP del Santiago Bernabéu, donde ahora mismo puntualmente acaba de empezar este acto de despedida oficial de Iker Casillas del Real Madrid. Hay casi 100 periodistas, cerca de 30 cámaras de televisión. Aún no ha comenzado este homenaje a Iker Casillas. Son las palabras del presidente dando la bienvenida a los peñistas y demás medios que aquí nos hemos congregado. Tras las críticas recibidas por la fría y solitaria despedida de ayer, hoy el presidente Florentino decidió decir adiós a Casillas. Se congregó, por cierto, mucha gente en los aledaños desde Santiago Bernabéu. En un principio era un acto privado, sin público en las gradas, pero finalmente se han abierto las puertas y bastantes aficionados han comparecido en este Santiago Bernabéu para decir adiós al que hasta ahora ha sido su gran capitán.
Gracias, Gema. Hoy sí aparece Florentino Pérez junto a Iker Casillas para la despedida oficial del que ha sido capitán del Real Madrid y lo es de la selección española. Susana Díaz ha pedido unidad al PSOE y que mantengan sus criterios también de la unidad de España frente a quienes dentro del partido piden la reforma de la Constitución y una España plurinacional. Lo ha dicho en Sevilla, en el Consejo de Política Federal de los Socialistas, Susana Moneo.
Y ha sido la parte más amplia de su discurso con el que la presidenta andaluza ha abierto este foro. Reiterado llamamiento a la unidad, juntos decía, nos va mejor y está en el ADN del PSOE.
Unidad para que avancemos todos, igualdad para que no se discrimine entre territorios ni entre ciudadanos. Eso significa que no se reconozca la diversidad en absoluto. La diversidad nos enriquece, pero la igualdad nos fortalece como país. Y ambas cosas son necesarias y son compatibles.
Se debaten ahora a puerta cerrada las políticas que los socialistas van a poner en marcha en los territorios donde gobiernan. El PSOE exhibe aquí en Sevilla su poder territorial frente al PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora el sindicato UGT, que es mayoritario en la ONCE, se concentra en las delegaciones y subdelegaciones de toda España para denunciar la pasividad de la administración en la lucha contra el juego ilegal. Belén Miguel.
Concentraciones que forman parte de la campaña El juego ilegal no es un juego, con la que UTO UGT denuncia las escasas actuaciones contra esta actividad. Diego Sayago es el secretario general del sindicato.
Tenemos que acabar con una lacra que se aprovecha de la discapacidad, que no genera riqueza, que engaña a la ciudadanía y que su fraude pone en peligro a los legales, las personas que hacemos juego legal.
UTO UGT reclama más intervenciones policiales, como la de este fin de semana en Málaga, donde la policía intervino más de 200.000 cupones de la OID.
El calor sigue causando problemas y el viernes les contamos que los juzgados de Córdoba tuvieron que cerrar porque se les rompió el aire acondicionado. Hoy hemos conocido que el hospital de Vic ha pedido a los pacientes que lleven ventiladores porque en algunas plantas no hay sistemas de climatización, como lo oyen. COPE Barcelona, Juan Carlos Meneses.
El anuncio del hospital universitario de Vic ha sido muy polémico y es que los pacientes ven que la sanidad pública no les puede garantizar un mínimo de confort para hacer frente a la ola de calor. Carmina Sabaté, coordinadora de los usuarios de la sanidad, ha mostrado su disconformidad con esta medida.
Creo que esto es algo anormal, espero que no sea copiado por otros hospitales y que encuentren una solución dentro de lo que un hospital se espera.
La ausencia de aire acondicionado en algunas plantas del hospital contrasta con la perfecta climatización de la zona privada y de las mutuas sanitarias.
Es la 1:04, 12:04 en Canarias. Volvemos en 26 minutos aproximadamente. Se quedan con su COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
COPE, estar informado.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Hasta Katmandú, donde tenemos a un oyente español que se llama José Francisco Perdiguero.
Están en todas partes.
Hola, José Francisco, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, bien, buenas tardes allí.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Me dice Evia que sintonizas Tiempo de Juego, sobre todo para informarte de tu Madrid, porque eres del Madrid, ¿no?
Sí, sí, yo soy de madridista hasta la media.
Gracias por elegir la radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Què tal? Salutacions cordials. De nou és la 1:04 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant La Mañana de COPE en el Maestrat, el programa que t'apropa tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. Vinaròs posa en marxa les seues jornades gastronòmiques dedicades al llagostí, el producte estrella de la ciutat. També per un altre costat està el tapatur, una original forma de degustar llagostins en nombroses variants a través d'un tour de la tapa. Sobre aquestes dues propostes ens parlarà en uns instants Domènec Fontanet, regidor de turisme a l'Ajuntament de Vinaròs. I si preferixes conèixer la història de la ciutat de Peníscola, del Papaluna o de la Serra d'Irta, des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de la Ciutat en el Mar hi ha programades una sèrie de visites guiades que Belén Miguel, tècnic de turisme de l'Ajuntament de Peníscola, ens donarà a conèixer. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titular. Peníscola i Benicarló mostren l'oferta nàutica a la premsa especialitzada francesa. Cap de setmana han conegut l'oferta de l'estació nàutica i el patrimoni d'ambdues ciutats. Peníscola torna a reclamar a la Generalitat que netege la balsa portuària que hi ha als peus del castell. S'ha fet la reclamació fins a 4 vegades, la darrera fou el dia 1 de juliol i no han obtingut resposta. El regidor de Medi Ambient, Alfonso López, recorda que és competència autonòmica i que de moment és l'Ajuntament amb recursos econòmics i humans propis el que se'n fa càrrec de la neteja perquè l'indret ha d'estar en condicions. Peníscola celebra la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels conductors. La reina de les festes i la seva cort d'honor acompanyaren al mossèn en la benedicció de vehicles. També es van repartir pastissets i moscatell. La Corporació Municipal i els treballadors de l'Ajuntament de Sant Jordi col·laboren amb la Creu Roja adquirint diverses participacions del sorteig d'or de l'entitat. El lloable gest és una aportació solidària destinada a ajudar als que més ho necessiten. I successos, la Guàrdia Civil deté a Peníscola un home de nacionalitat sèrbia com ha suposat autor de nombrosos robatoris comesos a la P7. A Benicarló, per un altre costat, ha detingut i imputat a dues persones per un delicte d'estafa a través d'internet. Intentaven vendre telèfons d'alta gamma que mai arribaven als seus compradors. La 1:06 de la tarda, fem una ullada a les temperatures i és que segons Meteoclimàtic.net la màxima a hores d'ara a Vinaròs és de 28,6 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 29,7, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 29 graus. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 19,4 i una màxima en aquests moments de 27,2. I pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimarts a la zona costanera que tinguéssim el cel completament assolellat al llarg de tot el dia. Tot i que podrien aparèixer alguns núvols baixos, temperatures màximes com les d'avui, amb una temperatura màxima de 29. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà s'espera cel assolellat però amb intervals nuvolosos i temperatures que està previst siguin com les d'aquests dies enrere, amb màximes de 29-30 graus. Respecte al trànsit, anem a conèixer a continuació aquesta informació patrocinada per l'Autoescola de Benicarló, Stop and Go. I és que segons la DGT cal extremar les precaucions a l'alçada de Santa Magdalena de la Nacional 340, ja que hi ha obres a la carretera. També a l'alçada de l'entrada de l'AP7 i Carló Peníscola, on us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. I també informen que la carretera de Catí a Vinaròs està tallada degut a un incendi. La 1:08 de la tarda. Seguim.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
I anem a parlar de gastronomia. I si una ciutat és coneguda per la seva gastronomia, eixa és Vinaròs. I és que el passat divendres se presentaven les jornades de cuina del llagostí de Vinaròs i també el llagostí Tapatur, que centra en l'oferta gastronòmica d'aquest mes de juliol. Tenim amb nosaltres al regidor de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs, a Domènec Fontanet. Domènec, molt bon dia.
Bon dia.
El llagostí de Vinaròs se convertix, i no és que se convertix, sinó que és l'estrella de la cuina vinarosenca, però durant les pròximes setmanes ho serà més que mai, perquè s'han presentat les 8ènes jornades de cuina del llagostí i també el llagostí Tapatur, que arriba ja a la seva 6ena edició. Però si et sembla, anem per parts, eh? Anem a parlar primer que res de les jornades de cuina del llagostí i conta'ns quins són els restaurants o quants són els restaurants que participen.
Molt bé, pues, com bé tu has dit, estos mesos, este mes de juliol que va començar el divendres 10 fins al 9 d'agost, és el mes en el qual, pues, bueno, des de Vinaròs se potencia el que és l'estrella del nostre poble, no? Que és el llagostí. I clar, en aquestes jornades, unes jornades completes i unes jornades que van al voltant de la gastronomia. Una gastronomia que inclou a 11 restaurants que ofereixen en els seus menús la part més bona i més sabrosa del llagostí, en uns menús que oscil·len entre els 30 i 35 euros, que crec que és un preu prou competitiu per a ser el que és este marís de gran qualitat, i bueno, en els quals pues, provarem, com ja he dit abans, diversitat de sabors i d'aspecte, no? de tractament de com se fa el llagostí. No?
Sí, perquè al llagostí se li poden donar moltíssimes varietats, no només se poden fer a la planxa, bollits, és a dir, té tantes possibilitats que des del que són els aperitius o els entrants fins als plats principals, i per què no dir-ho, a lo millor, si algú s'atrevís a algun postre fet amb llagostí, podríem dir que són menús molt complets.
Pues sí, ja t'he dit que en tots els plats, els entrants i tant com el primer i el segon plat, aniran en el sabor del llagostí, no? És ahí la innovació que han fet estos 11 restaurants, que, bueno, si entreu a la pàgina web de turisme.vinaros.es o informant-vos a l'oficina de turisme, veureu la seva ubicació i veureu el seu número de telèfon i, per tant, se podrà anar a gaudir d'aixòs menús, que ja heu dit abans, entre 30 i 35 euros, en els quals, pues, bueno, oferirem, aixòs restaurants ofereixen el que és la part més bonica i més sabrosa del llagostí, no?
Això serien el que són les jornades de cuina del llagostí, però per un altre costat tenim el Tapatur, que també desperta molt d'interès, sobretot perquè és, a lo millor, pues, més assequible i la gent diu, bueno, a lo millor no tinc 30-35 euros, però sí que tinc per a poder anar de tapes, no? A lo millor és un preu més assequible i poder provar la gran varietat que s'ofereixen als establiments que hi participen, no?
Pues sí, en este cas a la Tapatur participen 13 establiments, en el qual pues, és un format més xicotet, en també el cos primordial de la tapa serà el que és el llagostí, i bueno, el seu funcionament, com bé diu, és Tapatur, és anar buscant el recorregut dels diferents establiments on ofereixen aquestes tapes, unes tapes que també van a 5 euros i inclou la beguda, i bueno, en este quan tens 5 com a mínim, tens que puntuar 5, pots ficar-ho dins d'una bústia, d'una urna, i aleshores entraran dins de lo que són uns concursos de diversos col·laboradors, en els quals pues, tindrem l'oix de xocolata, l'oix de diferents establiments on fan les tapes, tindrem també diferents bueno, pues, fins i tot una nit a l'hotel de Vinaròs, etcètera, no? En tots aquests col·laboradors. I bueno, l'atractiu del Tapatur és que, bueno, pues vaigues establiment per establiment, sí que los 13 en un dia no es podran fer, però
jo crec
sí
que no, si no te pot agarrar una llangostinada.
Molt bé, però sí que fer-se la seva pròpia ruteta cada en los companys i en los amics, i, bueno, pues este cap de setmana vos toca esta ruta i l'altre vos toca l'altra. Bueno, en definitiva és, pues
no
això,
no? Abusar, no n'hi ha que abusar,
pues això.
No, sempre hi haurà qui podrà fer la ruta dels 13, depèn del sac que tinga cada persona, no?
Pues sí, pues sí.
Si nosaltres, per exemple, volem participar en esta etapa tour, evidentment hem d'agafar la butlleta per tal de poder anar valorant. Això ho agafem també a la Turistinfo?
Sí, a Turistinfo i els mateixos establiments tindran el llibret on estan tots els establiments, on te fica el que és un mapa en tota la ruta d'on estan ubicats estos restaurants o estos bars, i a l'última part de la fulla se veurà que és per a un lloc on ficar les dades personals, ficar quin restaurant és el que millor li agrada a cadascú, i darrere també està el que són els segells per comprovar que has anat com a mínim a 5 establiments, perquè fins que no tens 5 establiments no pots votar, no? I, bueno, pues a partir d'ahir, com bé s'ha dit, el dia 10 d'agost, a partir del dia 10 d'agost, se farà el recompte i, bueno, s'anirà entrant les bolletes pels guanyadors.
En qualsevol cas, si una persona a lo millor no vol participar en tot el tour o anant a 5, pot anar a qualsevol i provar la seva tapeta, i sense entrar dins de cap sorteig, evidentment, demana la tapa del tapa tour, que també se li oferirà, no?
Correcte. A més a més, enguany traurem la tapa tour, el que és el carrer, quasi quan s'acaben ja les jornades, que serà el 4 i el 5, dos dies abans de la festa del llangostí. Sí que traslladarem a tots els restaurants al passeig, i ahir ells mateixos seran els que es posaran el que és la tapa tour d'enguany, no? Cada un es posarà la seva tapa, i els que voldran oferiran el que és una tapa també de llangostí, no la tapa tour, perquè la tapa tour penseu que és una tapa més elaborada i, bueno, pues tenen que estar en les seues cuines i no muntar-la o cuinar-la en el que és el passeig, però sí que tindran altre tipus de tapes, també del llangostí, sobre el llangostí, en el qual se podrà degustar. Aleshores, què volem fer en això? Pues, bueno, ja al final de lo que és tota la campanya del tapatur i de les jornades del llangostí, pues, exposar a la gent pues, eixes meravelles, perquè bueno, ja hem vist de què va algunes els seus components i tal, sabem les meravelles que n'hi ha, no? I entonces, claro, és exposar-la i ja tindre només l'últim cap de setmana per a veure si la gent es pot aprofitar per a provar-les i per a, bueno, pues per a que gaudir d'aquest sabor.
Domènec, des de l'àrea de turisme que tu presideixes, anuncia també alguns canvis de cara a la festa del llagostí. Tenim ja dates fixades per a la festa?
Sí, enguany hem tingut poc marge de treball, per a que els canvis siguin substancials, però sí que un canvi, i és fortet, és la ubicació, no? Hem volgut, i ja ho diem també abans de presentar-nos a la campanya electoral, que havia que descentralitzar el que eren els actes al passeig, no? I el mes d'agost és un mes on està molt centralitzat tots els actes, i, bueno, van creure oportú des de la regidoria i l'equip de govern de traslladar el que era esta festa del llangostí, a la plaça del llangostí, o millor dit, la plaça d'Espanya, no? Entonces, enguany...
Esta està al costat de la plaça de Bous, no?
Correcte, sí, aquesta plaça gran, que està a la plaça de Bous, que de fet n'hi ha una escultura al llangostí, sí. I vam pensar oportú pues, fer aquesta festa a aquesta plaça, no? Perquè popularment aquesta plaça se diu la plaça del llangostí, i crec que serà una ubicació que prou encertada, això ho dirà la gent, però crec que pot sortir molt bé eixe lloc i eixa ubicació a aquesta festa. A més, com tenim parc infantil, que en el mateix parc sí que ho reforçarem nosaltres també, pues, en un parc infantil per xiquets, i així pues, bueno, també li donem aquesta idea de que sigui una festa també familiar, en la qual els pares, mentre se puguen menjar el que són els llangostins i degustar el que és la pastisseria de l'Associació de Pastissers de Vinaròs, pues, els xiquets mentre podran distraure-se el que és pues, en botadors i en el parc, no? Aleshores, pues, se podrà combinar una miqueta més d'aspecte de gent per a que pugui participar en aquesta festa.
Des de la regidoria de turisme suposo que continueu apostant perquè siga Vinaròs una ciutat caracteritzada pel turisme gastronòmic i pel que tu estàs comentant també pel familiar, no?
Sí, ja ho sabeu que hem apostat en la gastronomia, són els eixos promocionals del nostre poble, a part també del producte turístic, del producte familiar, no? Jo crec que són dos clubs de producte, tant el gastronòmic com el familiar, que hem reforçat durant aquests anys, i nosaltres seguirem en la mateixa línia. Ampliarem el que és aquesta oferta gastronòmica i ampliarem també aquesta oferta familiar, no? Ja per a l'any que ve voldríem també incidir en el que és el club de producte accessible, per a un turisme accessible per a tots, i bueno, en això també enganxarem el que serà el pròxim pressupost i el pròxim any i les pròximes campanyes d'estiu també en aquest producte que crec que bueno, pot donar també rendiment i pot donar un plus al nostre poble, ja que des de fa molt de temps el nostre poble s'ha fet moltes inversions en el tema de l'accessibilitat i crec que n'hi ha que aprofitar-ho també per vendre cara a fora el que el nostre poble està molt ben al condicionat, en unes platges accessibles i en uns serveis dignes per a les persones amb mobilitat reduïda.
Domènec, ja que hem parlat abans del tema de la gastronomia i ja per acabar, sí que m'agradaria que me digués per a tu, llagostins, com estan millor? Quin seria el plat estrella per a tu de llagostins? Com el guisaríem? No sé si te posen un apuro, no sé si t'agrada molt cuina o què.
Sí, jo me relaxa, jo cuina, jo xalo, jo no deixo entrar ningú a la cuina quan estic jo.
Està bé, això. No, com guises tu los llagostins?
Bueno, jo no sol menjar llagostins, jo sol més de galera, no?
Ah, està bé. A mi no m'agraden, però al meu home, per exemple, li encanten les galeres, o sea que...
Pues bueno, jo sol més de galera, no? Mm-hmm. I, però bueno, jo els mariners ho diuen, no? Bullits, una bullideta per a que no se'n vegi molt el sabor i després... una bullideta, ja està, només en aigua bullideta és ahí quan se sent el sabor del marí.
El gust de la mar, no? El gust del marís, no?
Clar, bueno, per això.
Contra més sucre, més dolç, no és el cas del marisc ni del llagostí, és a dir, que com més tradicional li podíem dir que se li trau més suc a aquest llagostí de Vinaròs. Domènec Fontanet, regidor de Turisme a l'Ajuntament de Vinaròs, gràcies per atendre'ns i no sé si vols afegir alguna cosa més. Tal volta convidant la gent que ens escolte a gaudir de les vostres jornades.
Clar, dos cosetes, no? Sí que voldria agrair el que és els restaurants que s'han implicat en aquestes jornades i en el Tapatur, perquè sempre estan disposats a treballar i a participar d'aquestes iniciatives, no? Per a dinamitzar el que és la gastronomia local, no? I si no fos per ells, aquestes jornades no es podrien fer, no? I jo, gràcies per també contribuir a fer aquestes festes com toquen, no? Populars, unes festes que s'apropen a la gent i unes festes que també surten de la gent treballadora, com poden ser els restaurants o com poden ser els mariners, no? Agrair també l'esforç que fan els restaurants. I ja per acabar, això, no? El que tu has dit, invitar els vinarossencs, invitar a les persones de la comarca, a tots els pobles de la comarca, que sé que en esta festa n'hi ha molta gent que ve al nostre poble a gaudir d'este sabor i en general, no? A tots els turistes que des del 10 de juliol al 9 d'agost poden disfrutar del que és esta gastronomia envoltada al llagostí.
I si no és dins d'aquest mes, evidentment ho poden fer al llarg de tot l'any, perquè si una cosa bona té el llagostí és que és un producte pràcticament de tot l'any, que sempre en tenim a la nostra mar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Domènec Fontaner, regidor de Turisme a l'Ajuntament de Vinaròs, i molt bon dia.
Bon dia.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Por fin es verano. Tiempo de vacaciones, playa y de disfrutar de tu aire acondicionado instalado. En Electrohiper Europa te realizamos presupuesto inmediato y gratuito. Además, disponemos de los mejores precios y la mayor variedad en modelos y marcas. Mitsubishi, Fujitsu, Daihatsu, Isense, Samsung. Ven y compruébalo. Te lo financiamos por solo 20 euros al mes. Y recuerda, la instalación de todas nuestras máquinas cuenta con la garantía de Electrohiper Europa. Aire acondicionado. Electrohiper Europa. Precios bajos siempre.
Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
Every day, every day.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaroz de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antonio.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaroz.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online. La web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys tu esperes. Fotospai.com.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
I a continuació seguim amb més propostes de Vinaròs i dels seus llagostins. Ens traslladem a continuació fins a Peníscola, ja que la regidoria de turisme ha programat una sèrie d'activitats, sobretot per tal de disfrutar en família. Tenim amb nosaltres a Belén Miguel, que és la tècnic de turisme de l'Ajuntament de Peníscola. Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde el área de turismo habéis puesto en marcha una serie de actividades que ya iniciasteis en Pascua y que debido al éxito, evidentemente, las continuéis desarrollando durante este verano. Cuéntanos, porque sobre todo los visitantes de lo que más pueden disfrutar es de esas visitas guiadas, ¿no?
Pues en el ayuntamiento organizamos visitas guiadas todos los días, gratuitas para todos los turistas. Hay de distintas temáticas, la que tiene más frecuencia es la visita al casco histórico, pero también se realizan visitas guiadas por la Sierra de Irta y algunas específicas para niños.
Belén, si yo, por ejemplo, me quiero apuntar a una de estas visitas, ¿qué es lo que tengo que hacer?
En la Oficina de Información y Turismo cogen los datos para contabilizar que no haya un exceso de personas para que la visita sea adecuada y simplemente con eso, todos los días a las 8 de la tarde hay una visita guiada. Y hay otras excepcionales que son las de Irta, las que se hacen nocturnas, que tienen otros horarios diferentes, pero en la Oficina de Información y Turismo está toda la información.
Además, tienen mucho éxito y, bueno, más de o casi ya 1,000 personas han podido ya realizar esas visitas guiadas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que las visitas guiadas es una de las actividades que más turistas solicita.
Cuéntanos, porque también habéis previsto o programado otras actividades, sobre todo en lo que es la Playa Sur, con cine, tenemos también festivales de teatro en la calle. ¿Cuál es la programación, sobre todo diseñada a nivel familiar, ¿no?, para que lo disfrute la gente en familia?
Claro, nosotros tenemos un turista que tiene un perfil de turismo familiar y por lo tanto preparamos una serie de actividades para ellos. Todos los viernes a las 10:30 de la noche hay cine en la playa y la temática pues va muy enfocada a familias y a niños. Hacemos actividades para los niños los martes y los jueves en el paseo, en la zona de la oficina central y en la zona de Peñismar, actividades lúdicas, actividades recreativas, incluso algunas orientadas un poco pedagógicas para los niños. Algunas de las visitas guiadas tienen una temática específica para que los niños se les haga más ameno y puedan disfrutar de la historia de Peñíscola y del Papa Luna, pero de una forma divertida.
Se trata de acercar también la figura a los más pequeños, que quizá les pueda resultar un poco aburrido, ¿no?, escuchar a lo mejor lo que es la visita de los mayores, y así tienen la suya específica, ¿no?
Exacto, se pretende que pueda hacer ameno para ellos.
Belén, también tenéis actividades previstas para los más deportistas, porque uno en vacaciones puede incluso practicar deporte en su lugar de veraneo, como es el caso de Peñíscola, ¿no?
Claro, en la playa, en la playa norte y en la zona de Peñismar, todos los días hay distintas actividades, aeróbic, zumba. Son actividades muy demandadas y que además tienen mucho éxito, disfrutan mucho practicando deporte en la playa.
Y que tenemos que decir que son completamente gratuitas, ¿no, Belén?
Todas las actividades programadas desde el Ayuntamiento y el Patronato de Turismo son gratuitas.
Belén Miguel, técnico de turismo del Ayuntamiento de Peñíscola, muchísimas gracias por acercarnos estas rutas y estas actividades, y supongo que la gente puede consultarlas, ¿no?, a través de la web para conocer cada día qué es lo que se puede realizar.
En la web tenemos las actividades de todo el mes y en nuestro Facebook también, y día a día subimos una agenda donde se puede ver cada actividad de forma diaria.
Pues bueno, todos conectados a las redes sociales y por supuesto también a la web para conocer las diferentes actividades. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
COPE Dinarós, també en la xarxa. www.cope.es/dinarós. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/dinarós. COPE Dinarós, també en Twitter. @COPEDinarós.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Dinarós, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Dinarós seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Dinarós. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Dinarós.
L'Associació de Comerciants de Vinaròs té preparat una tarda-nit diferent. El 19 de juliol, des de l'Oficina d'Informació i Turisme a l'Àgora del Passeig Colom, des de les 6 de la tarda a les 2 de la matinada, nit de compres al passeig. El comerç fent turisme, mostrant els nostres productes als visitants a la vora de la mar. El 19 de juliol, nit de compres al passeig. Associació Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
I queden pràcticament 30 segons per tal d'arribar a la una i mitja de la tarda. Te deixem a continuació en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres, com sempre, tornem demà a partir de les 12 i mitja hacia el 101.6 de la freqüència modulada. I recorda que pots continuar estant informat de tot allò que passa al nostre voltant a través de la web de la cadena COPE.es. Fins demà. Adeu.
Una y media.